Bon dia, experts. He vingut a Sant Cugat. Ara mateix sóc a la plaça del Monestir i sóc amb en Jordi Lara, que fa tot just 3 mesos va publicar Mística Conilla amb edicions de 1984. 6 contes, amb una portada de la que tots estem parlant últimament, qui és, qui no és. Jo crec que són 6 contes molt peculiars, amb una mirada molt concreta sobre el món, i no m'he pogut estar de venir a xerrar amb ell. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Míriam, què tal?
Quantes coses més han de passar per fer caure el tel dels nostres ulls.
El títol del llibre, fins que no arribes al final del llibre i no llegeixes el darrer conte, no veus d'on ve el títol. I és un conte que té molt a veure amb la joventut, amb el retorn a una certa cosa bàsica, i a mi m'acaba semblant que això és un motiu principal del teu llibre, és el que d'alguna manera aglutina tots els contes que conformen aquest llibre, una mirada molt, molt innocent però molt lúcida.
No ho sé, mira, això dels títols, a mi m'agrada, títols com aquest, com Mística Conilla, són títols que et surten, et surt l'epígraf aquest, no saps massa què vol dir i llavors escrius un llibre per trobar-ho, no? És a dir, el llibre va a la recerca d'un sentit per aquest títol, no? Per aquestes dues paraules, que a més són polivalents, i al final, de fet, vaig trigar fins al darrer relat per esbrinar-ho, i potser si no ho hagués esbrinat a l'últim relat m'hagués fet un altre encara, no? Mística Conilla, en el darrer relat, és la ficció, diguem-ne, és la màgia de la ficció, és una reivindicació de la ficció com una cosa que necessitem per sobreviure, perquè no podem viure constantment en la realitat, no només perquè és molt crua, sinó també perquè és molt cansada, diguem.
De fet, tu dius en el primer dels contes una cosa que a mi em sembla meravellosa, que és: però no us esforceu a ser racionals, que pot ser útil per aixecar un pont, un negoci, una idea col·lectiva, però no pas per explicar una veritat íntima, no? Això també és aquesta constant en tots els contes.
Sí, podem apropar-nos a la vida de moltes maneres, no? Fins i tot fugir de la vida, no? Però ja que estem una miqueta condemnats a ser-hi, no deixem de banda aquelles eines que ens dona la nostra imaginació, perquè tot sigui com més fàcil, més balsàmic, són les eines que ens dona la capacitat d'imaginar, de fabular, la ficció al final, no?
Tu et sents sobretot poeta. M'interessa molt que em diguis això. Jo també copsava en els teus contes aquesta voluntat d'últim vers, no? Aquest acabar el relat amb alguna cosa contundent o amb alguna imatge contundent, no? I aquella imatge del sol a Andalusia i el fred interior, que a mi em sembla molt, molt poètica, o d'altres que ara no em venen al cap, però sí que hi ha aquesta voluntat poètica.
La literatura és llengua. La poesia és, de fet, de veritat t'ho dic, cada vegada entenc menys la diferència entre poesia i prosa, no? Totes dues són un combat de la llengua amb el món, és a dir, la llengua s'esforça, combat amb el món, es baralla amb el món per tal de dir-lo, i el món es deixa o no es deixa ser dit per la llengua. Llavors, la diferència que hi pot haver entre la poesia i la prosa, a nivell formal, és una diferència estètica i prou.
Al carrer nou hi ha un beneitor que canta i balla sol, a callaneries i cistells.
Jo tinc la sensació, Jordi, i l'he tingut parlant amb molta gent, que després de la màquina d'espavilar ocells de nit, tothom t'estava esperant. Com ho vivies, tu, això?
Doncs jo no me'n vaig adonar. De veritat, eh? Després de fer la màquina vaig fugir del circ literari, diguem-ne, no? No tinc amics escriptors, ara en tinc algun, i me'n vaig anar a fer cinema, a fer música. He estat conscient ara, diguem-ne, arran d'aquest altre llibre, que de fet he escrit en un any i poc, o sigui, no és que hagi estat 7 anys, quan he tret aquest altre llibre, que la gent m'ha dit: home, era hora, no sé què. Ah, perdona, jo estava en una altra cosa, diguem-ne, no?
Més dies que llonguisses, qui dia passa any empeny. No es pot dir clar que no sigui el sac i ben lligat.
Tot i ser contes, relats llargs, que podrien ben bé ser una novel·la condensada, en alguns casos jo m'he quedat amb ganes, precisament perquè m'enamoro dels teus personatges.
Jo he tingut la sort de conèixer gent que jo dic que són ànimes lliures, no? Però són ànimes lliures no perquè exerceixin, no perquè militin en res, ni perquè siguin combatius, ni perquè facin bandera de la seva llibertat, sinó perquè són gent que estan fora del mainstream, fora dels circuits de consum, fora del que està de moda, fora del que mola, diguem. I per tant, es desprenen de la competitivitat a la qual ens aboca la societat, no? I això els fa terriblement lliures, terriblement marginals, també, però també terriblement lliures. I són la gent que m'enamora, la gent que em fascina, la gent que et dona lliçons sense saber-ho, no? Perquè no, si una cosa no suporto precisament és la literatura que et dona lliçons.
Que bonita, bonita, que bonita me
sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será, solo sé que es así, que me toca.
Nosaltres sempre demanem a la gent que entrevistem que ens recomanin un parell o tres de llibres que els hagin marcat, que tinguin sobre la tauleta de nit.
Hi ha un llibre que em va agradar molt i que, de fet, no he tornat a llegir, però tampoc no se'n va parlar molt en el seu moment, que era Sang Calenta, de la Irene Nemirovsky, que és una novel·la curta, protagonitzada per això, per un personatge que és lliure en aquesta marginalitat, no? Molt, una novel·la molt d'ambient, d'espai. És una lectura gratificant i enriquidora, i divertida.
Salta l'ampit de la finestra, fes caure tots els testos i enfila't cap al cel.
Després us volia recomanar en Raül Garriga Said i el seu Els Estranys.
Que és, no sé si Els Estranys, però sí en Raül, un dels llibres que més ens han recomanat darrerament els escriptors que hem entrevistat. Tot un fenomen.
Jo em fa molt content quan una novel·la com Els Estranys agrada, perquè fonamentalment, Els Estranys, a banda de la reflexió que pot contenir sobre la modernitat, sobre el part de la modernitat, etc., és literatura, és a dir, llengua en tensió. És un ús magnífic de la llengua, i això és el que m'agrada, no? Llavors, quan una novel·la com aquesta, que és fonamentalment llengua, que no és falsària, que no és només un argument embolicat, quan una novel·la així triomfa, entre cometes, torno a confiar en la comunitat lectora d'aquest país.
Això era un senyor que era rellotger, arreglava rellotges
Bueno, com que m'has dit tres, te'n dic una altra, eh? Mira, és una novel·la, diguem-ne, que estaria en l'apartat de les novel·les de consum, no? En el qual, doncs, la major part de coses són bastant execrables. Com deia Proust, la música dolenta o poc ambiciosa artísticament ha fet feliç més gent que no pas la música molt elevada, diguem-ne. I aleshores, en el que és en el món de l'àmbit de la literatura de consum, també hi ha coses de vegades que valen la pena. Poques, en català poques, cal dir-ho. Però vaig llegir una novel·la quan hi havia aquesta epidèmia de novel·les de monestirs, que tot era execrable, pràcticament. Vaig descobrir una que em va agradar força i em va agradar molt, vaja, i vaig pensar, com és que no se n'ha parlat? Que és L'hora quieta, de la Maria Dolors Ferrés, que va tenir la desgràcia de ser finalista d'un Premi Sant Jordi, dic la desgràcia per la finalista, no?, diguem-ne, i aleshores li van fer, a més li van fer canviar el títol, l'editorial, li van fer posar el Monestir de l'Amor Secret, i així és com es troba actualment, no?, a les llibres.
L'hora quieta em recorda, jo no l'he llegida, però em recorda aquella pel·lícula que es diu El Gran Silenci, no?, que justament passa en un monestir de clausura, i em sembla molt més adequat L'hora quieta per parlar d'un monestir.
Sí, aquella pel·lícula de la Cartoixa. Doncs sí, és una novel·la fantàstica sobre monestirs, una història d'amor gay en un monestir medieval, una novel·la preciosa, però va passar desapercebuda perquè va tenir la mala sort que l'editorial, diguem-ne, imposés un títol com era El Monestir de l'Amor Secret, que tirava enrere, diguem-ne. No?
Totalment. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. M'ho he passat molt bé parlant dels contes de Mística Conilla i de tots aquests llibres que ens has recomanat. Experts, aneu a buscar-lo. Els contes es llegeixen sols. I a més, l'altre dia en Martí Sales feia un article a la Directa en què parlava de la importància de recuperar aquest català llustrós i maco que tenim. I us puc assegurar que a Mística Conilla li trobareu. Bon dia, experts.
Els experts, amb Albert Miralles i Roger Seró.